El gall del monestir.
És temps de tertúlia, el Sant Cugat a Fons, la tertúlia del Gall del Monestir, en companyia de Maria Sansa, molt bon dia.
Bon dia.
Domènec Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Josep Maria Balcells, molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
Què tal, com porteu la setmana?
Doncs...
La setmana del pont, de l'1 de maig?
Ara dèiem una mica esbrotada, no? No sabem a quin dia estem.
Dijous, bueno, per això esteu aquí.
Sabem que avui toca ràdio i se sent dijous.
Però una mica descol·locat, sí, no?
Una mica.
I fred, i pluja, i el temps, i tot esvolutat, sí. I la política també, bé.
Bueno, la política algun dia...
Qui posa ordre en tot això?
Amb el temps és difícil. Amb la política, si hi hagués algú que tingués ganes de posar ordre, podria posar ordre.
Sí, però mira, ahir vam fer un acte a Sabadell perquè s'està fent l'inventari del patrimoni cultural immaterial del Vallès. I aleshores això ho havíem d'haver fet fa un mes, una cosa així, i es va deixar córrer per les circumstàncies polítiques del país i tot plegat, i això, i al final vam dir, bueno, escolta'm, qui treballarà, el govern? No. Oi que hi hem de treballar i nosaltres? Doncs tirem-ho endavant igualment, hi hagi o no hi hagi govern i demés. Això sí, va venir la directora general, corresponent de la Generalitat, va venir en Puig Corbé com a diputat, etc, l'alcalde, tota aquesta gent, tots hi eren i demés, però esclar, no hi havia una representació del govern perquè no hi ha govern, no? Mm. Però esclar, al final arriba un moment
en
què dius...
Això condiciona les peles, també?
Sí.
Mm-hmm. Arriba un punt, sí, i arriba un moment,
sí,
en què segurament...
Sí, però tenint en compte que tots els que érem allà més o menys estem acostumats, diguéssim, allò, a treballar amb uns sous altíssims, doncs, en fi, vam dir, tirem endavant i... Bueno, eh?
Mm-hmm. Doncs visca la cultura.
Ja cobrirem les despeses com siguin.
I... A fons comú, normalment.
Exacte, sí.
I fent una mica una ullada al que ens ha quedat enrere aquesta setmana, l'1 de maig, en la celebració, heu vist una celebració d'un 1 de maig diferent i segurament esperada, perquè a la lluita de, diguem, de la classe treballadora, dels treballadors, s'hi han sumat altres lluites socials, altres reivindicacions?
Home, jo que... Per desgràcia, durant molts anys vaig anar com a primera fila com a sindicalista. Hi havia forces polítiques que mai a la vida es havien dignat a venir a una manifestació de l'1 de maig i aquest any hi eren. No sé, deu haver canviat alguna cosa.
Home, sí que el to que ha tingut, és a dir, quan parlen del color morat de les manifestacions, jo penso que sí que s'ha notat un canvi... les banderes i les senyeres i tal.
El color morat de les manifestacions, jo també hi he anat a moltes des de fa molts anys, i érem quatre i al cabo.
Però sí, aquesta vegada eren més. Jo penso que globalment hi ha hagut una participació més baixa, em sembla, a nivell numèric, però sí que ha tingut un to feminista més accentuat de reivindicació. I això, doncs, expressa, doncs, un moment determinat del moment aquest que estem vivint, amb reivindicacions i amb problemes que l'acompanyen.
No, de la participació segurament era per aquesta,
per aquest pont. Tothom estava de pont. Els meus fills que viuen a Llívia van baixar perquè allà no s'hi cabia.
Sobrava personal.
Sobrava personal.
Mare meva, però penseu que aquesta és una tendència que es mantindrà, o és una situació, una celebració puntual que ha coincidit amb totes aquestes circumstàncies tant polítiques com socials?
Jo crec que han variat diverses coses de l'1 de maig, aquest últim. Les reivindicacions de la classe treballadora, no sé, ara no en podem dir obrera, hauríem de dir treballadora, jo penso que hi eren els que sempre hi han anat. S'hi han apuntat alguns altres, per sobretot per la foto, i algun mitjà de comunicació s'ha esplaiat a explicar que s'hi havien apuntat aquests partits polítics que no hi havien anat mai a la vida, no? sortir amb un mitjà de comunicació fa 10 anys, a l'1 de maig, era algo impossible. Més aviat els mitjans de comunicació deien que érem la meitat de la gent de les que érem. Però això ha canviat. Bueno, no, ja
sí,
està
tu
bé.
Creus que... Jo penso que sempre ha sigut... els mitjans de comunicació, les manifestacions de l'1 de maig, és notícia obligada. Ha estat sempre, i sempre hi ha sigut, i sempre s'ha reflectit amb més intensitat o menys, però jo penso que no ha deixat de sortir mai la manifestació del 1 de maig. El que sí que va prenent forma, i jo penso, jo ho valoro, això. És a dir, això si no ho actualitzes, a part doncs, de les coses genèriques, del treball precari, de l'atur, de fer moltes coses que es mantenen a nivell de condicions laborals, hi ha hagut dos elements que últimament, a la dels pensionistes, per exemple, la presa de consciència d'una reivindicació que també està relacionada amb el món laboral, vull dir, d'una gent que ha fet unes aportacions al llarg de la seva vida que després doncs, no les acaba de recuperar amb la pensió. I després el tema doncs, de la reivindicació d'un col·lectiu, en aquest cas de les dones, s'ha deixat molt més marcat i això ho valoro positivament.
El que passa, Josep Maria, a veure, jo crec perquè sóc, l'altre dia una filla meva m'acusava, tu que sempre ens havies dit que havíem d'anar a totes les manifestacions, ara no hi vas, vale. L'altre dia sentia una senyora de Bilbao, em sembla que era, del País Basc, que deia, hombre, hemos estado cotizando desde los años 50. Usted perdoni, senyora, als anys 50 aquí no cotitzava ni Déu, ni hi havia seguretat social, ni hi havia res que s'hi assemblés. I m'agradaria veure quan li descomptaven del seu sou i si en realitat cotitzava, perquè això també s'hauria de mirar. A veure, hi ha moltes senyores, no em vull posar en contra de cap senyora, que han estat mestresses de casa i ara es queden amb el sou de viudetat, que és una merda i una misèria.
Sí.
Vale? Però, i mentre han estat tenint vida laboral, han cotitzat...
Però això no se n'hauria de dir pensionistes, aquestes. És un altre capítol...
Doncs fem, precisament... fem un altre capítol, perquè jo sí que crec que aquestes persones necessiten ajuda.
Clar.
Si tu has estat cotitzant amb un salari alt, tens una bona pensió. Els que no tenen pensió són les pobres, normalment les pobres dones o els pobres homes, que s'han quedat vidus i que no han cotitzat a la seva vida i els hi queda una misèria de pensió de viudetat, o els autònoms, que els hi queda una altra misèria de pensió de viudetat. O sigui, hi ha dos col·lectius que jo penso que s'han de resoldre, i això no es resol amb les pensions, es resol d'una altra manera.
Bueno, hi ha la renda garantida de ciutadania, que penso que és una cosa que està sobre la taula i que ve a cobrir una mica aquest dèficit.
De moment no s'està...
Està sobre la taula, i penso que hi ha una presa de consciència de que això s'ha de resoldre per aquesta via. Vull dir que tothom hi ha d'haver aquest mínim de supervivència, quasi, no? Que dius...
No, però això no és pensions, això és una altra cosa. Una altra cosa. Això és una altra cosa.
Sí, però és que també, diguéssim, en el món empresarial i, de més, moltes vegades s'ha cotitzat no en funció del sou real que es cobrava, sinó en funció d'uns sous molt més base, sí, molt més mínims, etcètera, etcètera, perquè en realitat... l'empresa deia, no, és que vostè el que cobra és un sou base, però llavors després té un complement per aquí, llavors té una millora per allà, i després té un no sé què, i tot això no forma part, diguéssim, pròpiament del sou, i per tant no cotitza a la Seguretat Social, no? I llavors hi ha gent que, home, doncs tenia un salari o al final de mes cobrava unes quantitats que després, al moment en què arriba l'hora de la pensió, doncs li queden absolutament minvades.
Una misèria,
no? Però aquest és un altre tipus de problema, no?
Però aquest problema, que és un altre tipus, des dels sindicats l'hem estat negociant durant molts anys i vam aconseguir que una gran empresa, com SEAT, cotitzés el que havia de cotitzar la Seguretat Social, que no ho cotitzava.
El problema són les petites empreses, no? És a dir, aquells tallers i històries doncs, que tot s'arregla doncs, així amb una...
Sí, pagant autònoms i no sent autònoms,
exacte,
en realitat.
Exacte, I això continua avui i penso que s'ha incrementat. És a dir, hi ha molta gent que està treballant per petites empreses i treballa com autònoms.
Temes d'hostaleria que s'han de resoldre, perquè és veritat,
Però, doncs, això, llavors, a partir de l'1 de maig, d'alguna manera, els diaris, els mitjans de comunicació posen aquests problemes sobre la taula. Vol dir, problemes que no estan resolts, problemes, reivindicacions. Jo no sé qui escolta a l'altre costat, vol dir, perquè una cosa és anar al carrer i, doncs, i treure pancartes i comptar números i fer veure quants hem estat. I després hi ha un interlocutor que pren nota d'aquestes, sí, reivindicacions. Exacte. I intenta trobar-hi una sortida i una resposta,
jo,
a això.
Jo crec que en aquest moment l'interlocutor el que et diu és que et facis un pla de pensions.
Sí, sí. Vale? Sí.
I que, si no, no podràs pagar ni la Seguretat Social, ni la infermeria, ni les escoles, ni no sé què. Aquesta no és la solució, és evident.
Pla de pensions, mútua privada...
Això no és la solució.
I les sortides, doncs, és aquest llibre, que, bueno, les societats que anem cap a un liberalisme total... I això potser no acabem de ser-ne conscients.
I això no es resoldrà amb governs de dretes, perquè ja sabem per on van, vull dir, o pseudo-liberals, perquè jo crec que no són ni liberals.
I ara que parlàveu de les pensions, hi ha alguna trucada d'emergència?
No hi ha
cap problema. Ara que parlàveu de les pensions, l'aprovació de la pujada... L'aprovació de la pujada de les pensions, que al final el govern... No, no hi ha més trucades. Deia que la pujada aquesta que s'ha compromès el govern amb l'aprovació, gràcies al suport del PNB, que es resol a través d'impostos per als dos pròxims anys...
No sé com ho resoldran.
Sí, en principi hi ha uns impostos...
O sigui, aquesta és la via?
No.
Primer, és una solució transitòria, només per 2 anys.
2 anys.
I, per tant, doncs, deixa el problema, deixa passar, anava a dir jo, les eleccions. I després ja...
I el proper ja ho resoldrà.
Sí.
I el proper ja ho resoldrà.
És xutar pilotes endavant i el que vingui al darrere ja s'ho trobarà.
S'ho trobarà. Sí, d'entrada. Ara, bueno... Jo suposo que tots ens que estem jubilats ens felicitem de que hi hagi un increment d'acord amb la pujada del cost de la vida, però no resol el problema, evidentment, no resol el problema.
El problema es resol tornant a fer un altre pacte, sentant-se patronals, sindicats, governs que tinguin ganes de resoldre el tema i fent un pacte de futur. I, a més, és que hi ha països que ho tenen resolt, això. No, si no en saben, que copin. Vull dir, els japonesos d'això en saben de copiar. Si no saben resoldre, que vagin a Dinamarca o a Suècia i que preguntin, o a Alemanya, com tenen resolt aquest problema.
Sí. Ara, si la derivada d'això, diuen, doncs, escolta, aquí convé encara incrementar les aportacions de tothom, no sé, suposo que tothom mira a veure d'on han de sortir els quartos. Aquí jo penso que hi ha aquests capítols que dèiem, doncs, que les vídues, que les persones, que hi ha col·lectius que s'han inclòs en el capítol, en el gran bloc de les pensions, que no estan relacionades amb les aportacions que s'han fet de vida laboral.
Clar.
I llavors aquí s'ha de distingir. Unes coses haurien d'anar via pressupostos, d'altres capítols, i una altra a través, doncs, de les aportacions que s'han fet, doncs, de l'exercici de la vida laboral de cadascú, de tothom.
Sí, en vez de recuperar autopistes que no serveixen per res, doncs que se'n vagin a una aportació de resoldre aquests temes, que a més a Espanya segurament és molt greu. Perquè amb vídues que ara, per sort, vivim més anys i que no han cotitzat a la Seguretat Social, segur, ara no tinc dades, però segur que hi ha un col·lectiu molt gran, molt gran. I aquesta aportació s'ha de fer per una altra banda, però jo estic cansada a Comissions Obreres i UGT a dir que això es resolgui per una altra banda. Però és això que dèieu abans, no té...
No té recorregut
perquè el de davant no escolta, el de davant diu que et facis un pla de pensions i que resolguin la pel·lícula.
I vist aquest últim 1 de maig i el paper que estan fent els últims temps els sindicats, què han de fer? Quin és el seu paper i quina és la seva utilitat?
Saps què passa? Els sindicats aquí, en aquest país, però jo hi Jo he conegut sindicats a Suècia i són gent, o a Alemanya, i són sindicats molt forts perquè tenen molts sindicalistes, tenen molta gent...
Afiliats.
Molta gent cotitzant. Uh-huh. Eh? Llavors, tu pots ser fort si tens molta gent a darrere. Jo he fet manifestacions de professorat, t'estic parlant de fa 15 anys, que no han vingut a la manifestació ni els que se suposava que eren afiliats. Vale? I, a més, eren, i suposo que continuen sent, quatre i el cabo.
Sí, sí.
O sigui, la gent en aquest país, estic parlant d'Espanya i de Catalunya en concret, volen que algú els hi resolgui el problema. Però, clar, algú et resolgui el problema és el mateix que passa amb els ajuntaments. Allò, els que estan a l'ajuntament que et resolguin el problema. Participació, consells de barri, hi va algú? No hi va ningú.
No.
L'altre dia parlaves del Consell de Cultura. Qui va? Els quatre de sempre. Vale? Pues en els sindicats els hi passa tres quarts del mateix. Ah, i en els partits polítics, no diguem, però tu no pots resoldre la vida dels treballadors si no tens a darrere una massa que t'espitxi a fer-ho. No, i no la tenen.
Bueno, això demostra, segurament és un peix que es mossega la cua. No hi ha la força perquè no hi ha els afiliats suficients, però no hi ha els afiliats suficients perquè no hi ha confiança en el que puguin fer els sindicats.
Jo parlaré del que jo conec, que és el de l'ensenyament. Quan tenen problemes, sí que et venen al sindicat que els hi resolguis el problema. Però quan li has resolt el problema ja no els tornes a veure mai més a la vida, diguéssim, no?
Sí, sí.
I això és penós perquè és una manera que tenim de resoldre els problemes en aquest país. Vull dir, ja ens ho faran, alguns ho arreglarà. I això no és possible.
Sí, sí, no. Normalment tothom va a veure els de Comissions Obreres quan és l'hora de jubilar-se.
Clar.
Llavors se'n recorden que hi ha
O quan l'han fet fora de la feina. O quan l'han fet fora de la feina. Sí, vale? Sí. Vull dir que, a veure, potser s'hauria de... Potser també podria reivindicar que els sindicats haurien de treballar d'una altra manera. Però és que els hi ha canviat la vida. En aquests moments, treballadors que estiguin sindicats, en trobes a SEAT o a la Condiesel, quan hi havia Condiesel aquí. Els petites empreses no en trobes.
Aquest és el problema, em sembla. Jo penso que, per una banda, i abans hem de continuar reivindicant la necessitat d'organitzacions potents,
sindicals... A més, que és l'única manera de funcionar,
és important que no es deixi, com que això serveix o no serveix, doncs anem-ho deixant-ho, no. Segona, la tendència que hi ha hagut sindical de vegades ha sigut de burocratitzar-los excessivament. És a dir, hi ha molta gent alliberada que fan feines administratives o són els que se'n van a les manifestacions que es convoca el propi sindicat i és una manera de justificar també la seva vinculació al sindicat. Però no hi ha, diguéssim, la massa potent de... Per què? Perquè ha canviat també les condicions laborals de la gent. És a dir, les grans empreses continuen tenint un pes als sindicats importants en la negociació dels convenis, però en les petites empreses sectorials això doncs queda la cosa molt difuminada.
Per tant,
vol dir l'eficiència del servei sindical, a part de l'assessorament personal que pugui haver-hi doncs, en casos de conflicte personal, però en temes doncs, de política laboral global, doncs, no acaben de tenir una incidència.
Però fixa-t'hi com s'ha començat a trencar aquesta dinàmica. La senyora Thatcher ja ho va fer-ho a Anglaterra. Els convenis no es negocien. Ha passat molts anys que no s'han negociat convenis. El conveni de les dones de la neteja, per exemple, que la UGT i Comissions tenia un sindicalisme molt fort en aquest camp, s'han donat a empreses externes. O sigui, els hotelers o els qui siguin han adjudicat a empreses externes el conveni de la neteja. Com que no hi ha negociació de conveni i, a més, està per un altre capítol, per dir-ho d'alguna manera, pues, ja s'espavilaran.
Sí. Bueno, és això, hi ha un canvi de relacions
també,
laborals...
S'està trencant la línia de sindical.
Sí, sí.
I s'està trencant volent-ho trencar, eh? Vull dir, no és allò por arte de birlo, que és que ja està bé que desapareixin les reivindicacions dels treballadors.
Però saps què hi havia? Jo penso que els sindicats s'havien... Anava a dir fent servir, no, no és la paraula, però eren una mica els portaveus de totes les reivindicacions ciutadanes, de tota mena. Ara hi ha col·lectius que es mouen amb autonomia, és a dir, les dones i els sectors diversos professionals, que els pensionistes i tal, no cal que el sindicat estigui al darrere, vull dir, hi ha convocatòries que van per lliure.
Sí, per WhatsApp.
Sí.
Que no saps qui la fa, aquella convocatòria. Ah,
sí. Però vull dir que aquí hi ha un canvi, que llavors els sindicats queden dient, bueno, nosaltres a què pintem aquí? Doncs no gaire cosa. Al marge,
llavors
doncs...
els sindicats s'haurien de una mica reinventar, fer autocrítica i fer una revisió.
Jo crec que...
del model que han mantingut fins ara.
A veure, als Estats Units, si tu no estàs en el sindicat d'actors, no actues enlloc, diguéssim. Aquí...
Yeah.
Bueno, això, sí, però als Estats Units, diguéssim, això són determinats sectors. Hi ha altres sectors que són absolutament...
Tinc un exemple dels Estats Units,
sí, sí,
Alemanya.
Sí, però són absolutament lliures.
A Suècia, que són els que conec més, el seu modus vivendi no és tant pels afiliats, sinó que té una cadena de restaurants i de bars que es financia.
Yeah.
És una manera com una altra de financiar el sindicat. I és un sindicat molt fort. El govern suec no farà res si no ho negocia amb aquell sindicat. Per tant, potser sí que s'han de reinventar. No sé, jo ja he fet les meves anys d'experiència sindical i ara no sóc aquí per donar idees. Però, home, renovar-se o morir, de vegades, també, sí, sí. No?
Segurament no han evolucionat el que caldria, no?
Però és que hi ha un problema en la genètica de la gent d'aquest país.
En el
és
teixit social.
Que no va enlloc si no té un problema perquè li resolguin. Però si no es belluga.
Canviem de tema. M'agradaria que parléssim del cas dels professors de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca, perquè és un cas que, bueno, s'ha anat fent gran, on tothom hi ha posat de la seva part, tant polítics com... familiars. Ara mateix hi ha un jutge de Martorell que investiga un dels professors d'aquest institut, no pel mateix cas que la resta de professors, que el que van fer va ser tractar el tema de la violència en les seves classes, la violència del dia 1 d'octubre, sinó per haver anat un pas més enllà, demanant a alguns alumnes que eren fills de guàrdies civils per al dia de la vaga saber si s'afegien o no s'afegien. Vaja, tot plegat és una història que fins i tot alguns han qualificat de... continua la persecució de l'escola catalana.
A mi em costa entrar en aquest tema perquè podria dir coses que no estarien bé dir-les amb antena. Però de pintades en els instituts sempre n'hi ha hagut, eh? Jo he treballat molts anys a instituts públics i sempre n'hi ha hagut. De professors que fan malament la seva feina també n'hi ha hagut, eh? Sempre. A mi m'ha costat molt fer fora algun professor d'algun institut, perquè a l'administració normalment li costa molt de fer coses d'aquestes, molt. Si sempre que hi hagués pintades en un lloc es fes tanta propaganda, no sé, aniríem a espetegar, diguéssim, eh?
Bueno, però ja no és només les pintades, és que un diari ho ha fet públic, un polític ho ha retuitejat...
Bueno, doncs ja estem amb l'utilització del tema.
Exacte, diguéssim, jo penso que no és tant el problema en si mateix com el boom que s'ha creat en el seu entorn i que aleshores... A veure, en el cas aquest, diguéssim, doncs ha sortit que hi va anar l'inspecció, doncs va mirar el que havia passat i el plegat i va dir allò, no ha lugar, i ja està. i per tant, diguéssim, deixem-ho córrer. Però llavors algú ha tingut interès en amagar aquest informe de la inspecció, que a més, diguéssim, és una inspecció feta ja sota el 155, i per tant...
Els inspectors són els mateixos.
Clar, bueno, sí,
i són els que es coneixen el tema i els que es coneixen la gent.
Sí, però vull dir, sota el 155, vull dir, no és que fos del govern d'abans i coses d'aquest tipus així. I aleshores, diguéssim, hi ha hagut un diari que, pel que sigui, doncs, ja ha interessat a veure si captava algun lector més aquí a Catalunya, no?
Sí, però, a més, jo penso que aquí hi ha un problema que s'ha volgut posar una etiqueta al sistema educatiu català a partir d'aquest fet concret. És a dir, jo penso que hauríem de reivindicar la feina, la tasca dels docents a Catalunya, que no té res a veure amb aquesta etiqueta que se'ls ha posat d'adoctrinament o no, és a dir, un treball difícil, complex, i que hi ha situacions d'escola, suposo, complicades, i aquesta situació de l'Institut de Sant Andreu deu ser també difícil, però uns altres ho seran perquè, doncs, pels percentatges d'immigració que hi ha. Llavors, la tasca educadora és molt difícil, molt valuosa, i l'hem de... Llavors, poden haver-hi problemes puntuals, i han estat sempre, però quan un problema puntual el globalitzes i el fas general, és quan aquí t'equivoques. I aquí, doncs, s'ha volgut agafar un cas concret que no sabem ben bé què ha passat, però sembla que per l'informe d'inspecció doncs no s'han sortit, doncs, dels marcs de pedagogia que tocava, doncs, de fer l'endemà, doncs, d'un problema, d'un conflicte polític-social, que no hi ha hagut una exageració en aquest camp, però s'ha aprofitat per posar llenya al foc. I aquest és una mica la denúncia que hauríem de fer, és dir, aprofitament d'un cas concret, doncs, d'una situació concreta, per atacar llavors el model d'escola catalana. Vull dir, això és molt seriós.
Sí, però és que jo penso que la llenya al foc, desgraciadament, s'està posant pels dos cantons. Perquè tots dos cantons creuen que això els hi donarà rèdits polítics. I això ens portarà a la llarga, si no s'atura, amb un enfrontament difícil de resoldre. Perquè a Vic també hi ha quartel de la Guàrdia Civil, perquè a la Seu d'Urgell també hi ha quartel de la Guàrdia Civil, perquè aquí
hem tingut... I els fills de la Guàrdia Civil van a l'escola.
Quartel de la Guàrdia Civil fins fa poc i els fills anaven a l'escola pública. Fins fa bastants anys que ja no hi ha quartel de la Guàrdia Civil aquí. A Castelldefels hi ha quartel de la Guàrdia Civil i tots aquests nois i noies van a l'escola. I el professorat sap que té aquests nois i aquestes noies. I, per tant, també s'ha de fer, a vegades, algun anàlisi de què es diu en alguna expressió, que potser, si et mossegues la llengua, ets més guapo.
Però això no ha de privar de parlar de segons quins temes, perquè a banda de la llenya que es pugui posar d'una banda i de l'altra, tu, Maria, has estat professora, i posats en aquesta situació, el dia 1 d'octubre...
2 d'octubre?
Sí, el que va passar l'1 d'octubre, que van ser imatges, que van recórrer el món, que tothom va veure... O sigui,
jo hi he estat professora molts anys i d'història.
Tancar els ulls davant d'aquesta situació. Igual que aquest fet, en podríem posar d'exemple uns altres que podrien ser, doncs, aplicables a altres matèries.
A veure, jo no sé què va passar, ni qui va dir què, ni què va dir qui. No ho sé, per tant, no puc jutjar. Però repeteixo que sí que he viscut intervencions desafortunades amb algun nivell de professorat. Professors que quan feies anaves a l'examen final et deien, no, és que aquest noi està molt malament perquè té desestructurada la família, i li deies, a veure, macho, què té que veure? És que tinguis desestructurada la família perquè vagi bé o vagi malament a classe, és que tu no t'has fixat en aquest noi durant els 9 mesos, vale? I això m'hi he trobat. Per tant, no puc jutjar què és el que va passar en aquest institut, no ho puc jutjar.
No, però, bueno, jo tampoc, perquè no tenim els detalls, però pel que ha anat sortint te n'adones de que...
Però les pintades del jutge Llerena no han sortit enlloc, eh?
Les pintades...
Les que es van fer...
A casa seva.
No. No, però el conflicte hi és, vull dir, no podem tancar els ulls que hi és, això. Vull dir, hi ha un conflicte i aquí hi ha hagut una gent que s'ha sentit, doncs, afectada, i alguns hi han posat, doncs, un tros això de llenya doncs, perquè cremi una mica més o ho han esbombat. Jo el que em sap greu és que això d'aquí repercuteixi en una valoració global del model educatiu. És a dir, que per un cas que s'ha d'analitzar i que sembla que s'ha analitzat i que... doncs,
que repeteixo que cada curs n'hi ha de casos d'aquests, de pintades als instituts, sempre.
Sí, però la pintada en aquest cas té un contingut polític molt concret. Vull dir, per tant, doncs, va lligat a la causa general, per dir-ho d'alguna manera. I llavors això s'aprofita per un costat o per un altre. Però la tasca del docent... amb una barreja cada vegada més complexa a l'aula, no és fàcil i l'hem de valorar i jo vull creure en la professionalitat d'aquests docents i que els hem de defensar a totes. I si hi ha algú que rellisca i algú que es passa de ratlla, doncs molt bé que els mateixos companys de claustre han de ser capaços i la direcció d'assenyalar-los i de corregir. Però no podem fer una causa política global.
És que jo crec que l'error és fer una causa política d'una cosa d'aquestes.
Es fa causa política quan el ministre de l'Interior surt de seguida i anuncia que es reuniran amb els pares dels alumnes del centre que han estat assenyalats en aquest institut i que a més tindran tot el suport d'Interior i també del Ministeri d'Educació. O sigui, el suport és per uns i per als altres?
No. Bueno, però és que entra dintre d'aquest joc. El ministre de l'Interior el que fa és fer propaganda política per la seva comunitat autònoma, que no és Catalunya, precisament.
No, però aquí jo el risc i el que em preocupa és que això serveixi per accentuar les divisions internes en aquest cas de la població escolar i per tant doncs, després doncs, per la resta, no? És a dir, el que serveix l'escola d'integració de situacions diferenciades i complexes, si tu vas accentuant de dir aquests formen un col·lectiu diferenciat, en aquest cas doncs, perquè són fills de la Guàrdia Civil, però uns altres serà perquè són magrebins o perquè són, doncs, venen de no sé on, i fas dins de l'escola dues comunitats o dos col·lectius i no hi ha capacitat per part del claustre de trobar la manera de que tots se sentin formant part d'una escola i d'un col·lectiu, aquí estem fent mal als nanos i fent mal també a la projecció que ha de tenir l'escola en la configuració del país. I a mi em preocupa això.
És un tema molt complex, perquè si hauríem d'entrar en moltes coses que jo crec que no estem en aquests moments en condicions ni en horari d'entrar-hi. A la feina de la inspecció.
Sí.
A la feina de quan tens un professor que fa el que tu dius, que no fa el que ha de fer i que el claustre s'hi posa en contra, l'inspector no el pot fer fora.
No, sí, això és veritat.
A veure, sí. Per tant, tenim una sèrie d'elements que s'haurien de resoldre a alt nivell que no estan resolts. I no és el cas de l'Institut de Sant Andreu, que sembla que fins ara no havia tingut mai problemes, que em passa amb la majoria d'instituts, vull dir, de col·lectius que no s'adapten a la situació, sempre en tenim, sempre n'hem tingut. Jo vaig treballar a l'Escola Industrial de Sabadell 10 anys i t'asseguro que els casos més complexos entre els gitanos que venien de Can Romeu o no sé com se diu ja aquella barriada.
De Torre Romeu.
De Torre Romeu, exacte. I els que venien de...
De Can Urià, que també hi ha,
de Can Urià.
Hi ha un altre nom.
I els que venien de Ciutat Badia, que també en venien, eren conflictes greus, greus. I els resolíem com podíem, perquè la inspecció... No li veiem, jo no l'he vist, amb 10 anys d'estar a l'Escola Industrial de Sabadell, no he vist mai un inspector a la meva classe.
No deu ser la cosa general, vull dir, jo tinc la meva dona és mestra i la inspecció, no sé si ha funcionat al 100% bé, però sí que ha funcionat, vull dir, en el seguiment del treball del curs, almenys pel que jo sento a casa, que s'explica, vull dir que segurament que hi ha dèficits, però vull dir, hi ha el dèficit general, doncs, de la nostra escola, de la, dels claustres, de la flexibilitat, doncs, de com l'accés i de la manera de triar els equips i els projectes i tot això és una cosa genèrica, doncs, que s'ha d'anar debatent. Però aquí estem en un cas concret, doncs, d'un element que s'ha introduït específicament polític, que no sé com es resol en el dia a dia i no sé com es resol en temes, en dies puntuals que hi ha conflicte. L'endemà de l'1 d'octubre, si la Guàrdia Civil va actuar d'una manera determinada per ordres de qui sigui, els fills d'aquests guàrdies civils, si són catalans i estan a l'escola, s'havien de trobar molt incòmodes. Ells i els mestres i els companys i la manera de reflexionar sobre el que havia passat.
I ara, al contrari del que he dit abans, perquè tinc molt bons amics inspectors i que han funcionat molt bé, i amigues, però sempre, des dels 20 anys que he estat en un ajuntament portant temes d'educació, la connivència s'ha resolt gràcies a la inspecció i l'ajuntament conjuntament. I això és molt important, i això. Més que l'inspector directament en les aules, perquè els problemes de les escoles, dels instituts, són de la població en general.
Sí.
Si hi ha una bona relació cos d'inspectors i ajuntament, no s'arriben a tenir problemes d'aquest tipus. Estic convençuda.
Doncs dediquem els últims minuts a parlar de la que sembla la candidata que rep els suports d'una àmplia part del sobiranisme. Estem parlant d'Elsa Artadi. És la candidata de Puigdemont. Té el suport de Sánchez i sembla que Esquerra Republicana doncs, no diu pas que no. Serà la solució a la investidura?
Jo dic, si és la solució, que és possible que sigui una solució, podia haver estat solució fa...
Temps.
Sis mesos. I aquesta és la queixa que hem de ser capaços de fer, la crítica que s'ha de fer. Estem tots queixosos d'un 155 que va doncs, deixant rastre, que es podia resoldre, almenys això és el que es preveu i que està pactat, de que un cop format govern s'aixeca el 155, tenien capacitat i voluntat i tenien els números de diputats suficients per això resoldre-ho 15 dies després de les eleccions. I s'ha volgut mantenir el conflicte, la tensió, el pols amb l'Estat i fins al final, dos dies abans de final. I anem passant mesos sense govern i això s'ha de retreure, passi el que passi, la manera de resoldre. I encara ho veurem, perquè a mi el que em fa gràcia és que estigui tot pendent de la decisió unipersonal de l'expresident, que això, doncs, dius, bueno, amb un grup parlamentari, això doncs, sembla que hauria de ser una cosa molt més consensuada amb les forces polítiques que hauran de donar-li a l'aval. I sembla que esperen l'oracle de Berlín. Doncs, home, no ho sé. I per altre costat, al costat d'això hi ha una ANC que està fent una consulta aquests dos dies, de veure si accepten o no accepten, és a dir, un col·lectiu de fora, que no sé, segurament que no els deuran deixar votar al Parlament, estan debatent de si aquesta és la solució o no és la solució.
I si no, que es presentin al Parlament, no?
Sí, però allí és una cosa que dius, bueno, i vosaltres, com a la resta de lectors, doncs podem opinar, evidentment, però dir, nosaltres ens plantarem i voldrem doncs, que continuïn, doncs, és una forma més de pressió que no sé qui la... Qui se'n beneficia, no? Qui treu la rendibilitat de tot això. Però és urgent que hi hagi govern, és urgent que hi hagi govern per aixecar i intentar allò que havíem perdut, que és l'autonomia, intentem recuperar les institucions, ni que siguin autonòmiques.
El que passa, Josep Maria, que jo últimament sento uns gurus especialistes en ciència política que diuen que allargar el conflicte a la llarga donarà més vots. Com que
si
els gurus en ciència política
si
a mi em sembla que són uns mals gurus...
Si estan disposats a anar a eleccions, és possible que aquesta sigui l'estratègia.
Però sembla que és el que vol el Puigdemont.
Per tant, això és...
Va dir públicament que no interessava.
També va dir públicament que no es tornaria a presentar. A veure, ha dit tantes coses públicament.
El que és curiós és que, per exemple, diguéssim, doncs en el PNB queda claríssim que l'endecari està sotmès en el partit i, en canvi, aquí el partit està sotmès en el president. Això és un canvi, diguéssim, molt radical de veure la política. I jo, en principi, estic més d'acord amb el PNB que no pas, diguéssim, amb aquesta posició presidencialista. Per això ja tenim un rei, no cal, diguéssim, que... En fi,
tenir un virrei, tenim un rei i un virrei.
Sí. No ens cal.
No, i el perill d'això és que hi hagi una candidata, pot ser, doncs, Artadi, que surti, però una mica amb aquesta cosa de dir és, algú deia, la masovera del patró.
De Puigdemont.
És a dir, sigui l'encarregada, no? És dir, no... No pot ser això, un país... No. Si volem un país com cal, i un govern com cal, el president ha de tenir tota l'autoritat i tota l'autonomia amb el seu govern i no dependre de figures històriques doncs, que han fet el seu paper en el seu moment determinat, no?
De fet, dissabte ha convocat una assemblea, una reunió a Berlín... Amb els,
Espero que no vagin amb Welling perquè no sé si fan vacances.
Vaga, estan de vaga. Sí. Estan de vaga. Sí. I se suposa que en aquesta reunió s'ha de donar el vistiplau al candidat
aquesta
que es presenta.
Aquesta reunió anunciarà com el bloquet, com allò Urbi et Orbe, és a dir, habemus papam, no? Es diu,
fumata blanca, dirà, sí, fumata blanca.
Ho dirà el president parlament, bueno.
Però és que això és molt ridícul, és que a mi em fa molta vergonya haver caigut en aquestes situacions, perquè com diu el Josep Maria, tots, més o menys, si presentem un cap de llista és perquè algú l'ha votat dintre de les organitzacions sí. I perquè algú l'ha votat fora de les organitzacions. A la senyora Elsa Artadi qui l'ha votat?
Forma part
del voltant Puigdemont que no és voltant PDeCAT.
Ja, sí, totes les contradiccions...
És igual, per la gent que va votar, diguéssim, doncs, la llista aquesta, doncs, també la va votar, i ja està.
Sí.
Molt bé.
Estem distrets, diguéssim.
Sabrem dijous que ve alguna cosa? Qui lo sap?
Sí,
ja veurem.
Sí, no, perquè s'acaba el termini, és dir, si no hi ha eleccions.
Oh, si no surt una altra cosa pel mig.
Un altre tsunami.
Molt bé, senyors i Vinga. Senyora. Que vagi molt bé el dijous i el cap de setmana.
Igualment.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu.